La joia ha estat sempre símbol de luxe, d'exclusivitat, objecte de desig. De fet, els primers signes de manufactura de la joieria va ser l'antic Egipte, fa entre 3.000 i 5.000 anys. Segurament ens podríem muntar més enrere. Les joies en aquell moment simbolitzaven estatus i poder religiós a la comunitat. No només eren portades per les classes riques en vida, sinó també en la mort, formant part de l'anomenat parament funerari. Avui volem parlar del món creatiu de la joieria amb els joiers Gemma López Yuste i amb en Joan Rovira. Bon dia a tots dos. Clar, acabem de fer una introducció al món de la joieria, però abans estàvem parlant i la Gemma deia no, això va començar molt abans, és a dir, des de que l'home ja comença a viure en col·lectivitat o fins i tot quan eren caçadors.
Exacte. Bon dia.
Bon dia a tots dos, com
Hola,
dèiem.
Hola, bon dia.
Sí, a l'època, bueno, de primitiva, no? Sí, quan els homes comencen a caçar, és un símbol de poder posar-te com a penjoll un ullal o una ungla de l'animal que has casat, bueno, que has...
Sí, sí, que has derrotat i que has portat a casa per
exacte.
Menjar, no?, també.
Sí. I llavors, clar, aquí ja, si veies una persona que ja en tenia quatre ullals, dius, ui, aquest és fort, no? Aquest no m'hi ficaré amb ell.
Clar, però tot i així, és evident que el món de la joia ha anat evolucionant. I, evidentment, avui en dia no té res a veure aquell Egipte mare i ha anat canviant. M'agradaria que tots em diguéssiu, per vosaltres, l'època daurada de la joieria, clar, suposo que ens traslladem al món molt més recent, però quina seria?
Home, començo jo?
Sí, sí.
Jo abans us ho comentava, a nivell del que és la joieria lliure, la joieria que és 100% expressió artística, per mi és ara mateix.
Totalment
és el millor moment.
Sí.
Ara trobes un públic que t'accepta la proposta més esbojarrada, per dir alguna cosa, perquè com que m'havien dit que era un esbojarrat, doncs ja ho assumeixo.
Ara reivindiques la figura d'esbojarrat.
Exacte.
Ja,
i ara la gent, de veritat, jo tinc la botiga a peu de carrer i ves, a més veuen el taller des del carrer, i hi ha aquesta combinació de l'activitat de venda i de producció al moment ja atrau. A més, tenim la sort de tenir un espai d'aquests antics, amb molta catalana, és un espai molt maco del Born.
Hem de dir que està al carrer Cotoners número 10, al Born mateix,
sí.
En el centre del Born.
Sí, que és una zona molt donada a l'artesania, perquè hi ha molts espais que antigament havien sigut vivendes taller. Ara, amb els anys, han deixat de ser vivendes, però segueixen sent tallers-botiga. Mm. Els espais on abans hi havia la vivenda s'han netejat els altells, allà hi tenim els tallers, i a la part de baix, on hi havia els tallers, ara hi ha la botiga.
Sí, és veritat. Vosaltres és una zona superúnica.
Bueno,
sí.
Vosaltres també esteu a la part antiga, no?, perquè esteu al carrer Comtal número 3.
Sí, estem a l'entresol segona, que estem en un pis. Jo vinc de família de joiers, el meu avi era joier, el meu pare també. Clar, a mi em van posar Gemma perquè ja no hi havia una altra. Havia de ser Gemma. I clar, jo, la meva joia, sempre tinc que posar-li una gema, no concebeix una joia sense posar-li un element, en aquest cas de la natura, no? una pedra. I sí, tal com deia el Joan, estic totalment d'acord, per nosaltres ara és el moment,
ara,
no?
Sí.
Perquè ara per nosaltres és una expressió artística i ara és el moment que potser la gent està preparada per entendre el que podem oferir-los. Però
clar,
si parlem... Si jo parlo amb el meu pare o amb el meu avi, a nivell comercial, no. A nivell comercial,
sí,
potser...
Les grans xifres es veuen
abans.
Exacte,
eren abans. Nosaltres això no ho veurem
no,
mai.
No, les grans xifres no existeixen per nosaltres.
Exacte. Clar, perquè hi ha hagut un moment, estem vivint actualment un moment en què sembla que portar or, perquè sí, que abans potser era necessari, ara és una ostentació. El que abans era una demostració de poder, ara és una ostentació fins i tot desagradable.
Desagradable,
no?
sí.
Que la gent rebutja.
Sí.
És com que...
Abans s'arribaven encarregat, tinc una col·lega que segueix treballant per aquest món de l'ostentació i encara li encarreguen les cadenes d'or a pes. Vull una cadena d'or que pesi 15 grams o 18 grams, saps? Perquè les puc pagar, o com que ho puc pagar, vull comprar-ho i ho vull portar.
Sí, sí.
Clar, el problema que té l'or, o sigui, com a metall, és espectacular. Tots els joiers ens agrada treballar amb or, perquè és el metall noble, de veritat. O sigui, no et dona mai problemes, és molt agraït. El problema que tenim amb l'or és que és un metall molt car, i a la que hi ha algun problema a nivell internacional d'una guerra o el Covid o el que sigui,
que
és un valor refugi.
És el que ha passat, que
sí,
el preu
sí.
de l'or es va disparar,
sí.
Però em deies tu, però el dia que van sortir les vacunes va tornar a baixar,
sí,
perquè
va ser molt
la gent
curiós,
va invertir en vacunes
clar,
i no mort.
La gent del sector tenim aplicacions que estem tot el dia mirant si puja o si baixa, perquè n'hem de comprar, no n'hem de comprar. I de cop el dia de les vacunes, dic, aviam què ha passat, i ping, aquella curva que anava pujant, aquell dia va fer un...
una baixada
canviar, sí, sí.
També és cert que tu tens una joia en bord, i si d'aquí uns anys vols transformar-la o tal, sempre tens un valor. Clar, no? És que ara... no solament artístic, sinó també monetari. No?
Sí, sí, sí.
És el que anava a dir, que el consum de la joieria ha canviat, està canviant radicalment, i diguem-ne que ara pretén ser una mica més democràtica, i hauríem de diferenciar en aquí el món de la indústria de la joieria, abans ho dèieu ben clar, i l'artesania, la creativitat amb la joieria, que no van de la mà.
No. Però també t'he de dir una cosa, que el món de la indústria, a la vegada que el món globalitzat, nosaltres, sense fer cap mena de soroll, perquè tampoc tenim els mitjans per fer soroll, ens ha deixat com en evidència. O sigui, allà hi ha tant follon en el món industrial, en el món global, les grans marques, el Passeig de Gràcia, i jo què sé, París, Londres, Madrid, Barcelona, hi ha les mateixes botigues, a les grans artèries,
etcètera,
per tot arreu. I nosaltres, que no fem cap mena de soroll, sense fer res, ens sentim, oh, hola, mira, estem aquí. Oi? Perquè a mi em passa, amb el turisme de Barcelona, hi ha molt el turisme aquest cultural que diem, quan busquen alguna cosa diferent, clar, es fan un fart de voltar joieries. I a totes les joieries troben el mateix. I de cop a volta es perden per un carreró que no hi comptaven perquè van al Museu Picasso o el que sigui, i et veuen a treballar i diu, ara, hi entren, mira, ho t'estava buscant.
I referent a això que estàs dient, Joan, a Turisme Barcelona i Artesania Catalunya van fer una acció molt interessant i per mi genial, que era per Barcelona, per desmarcar-se una mica en París, Londres, Nova York, tal, havia d'oferir alguna més que no les botigues a nivell de comerç, que no les botigues de Passeig de Gràcia, que són les mateixes que trobaràs a París, Londres, Nova York.
Sí,
no?
Sí, sí.
Llavors vam veure que amb l'artesania catalana tenien un filon d'algú que podíem oferir a la ciutat que no t'ho podia oferir París, Londres, Nova York. No? I llavors vam fer com una mena de guies artesanals des de les espardenyes, a les joies, als bolsos, i ho trobo superinteressant, no?, que ens tinguin en compte.
Sí, sí, perquè no només pels turistes, la gent de Barcelona vol consumir directament a l'artesà, perquè això del producte de quilòmetre zero no només va per les verdures, sinó que també va fins i tot per les joies. Llavors, veure una botiga en la que aquelles joies no et diuen res ni transmeten res, perquè més o menys són totes iguals, a veure algú que li veus la cara, que el coneixes i que li pots que et pot transmetre tota la càrrega de creativitat que hi ha en aquella peça, és molt buscat.
I tant.
Cada vegada més.
Pensa que, per exemple, tenim molt turista nord-americà. Jo tinc amics a Nord-Amèrica que em diuen, Gemma, és que a Nord-Amèrica tot és tan industrialitzat. Mm-hmm. O sigui, tu vas a comprar sempre a grans magatzems, no? I llavors poder trobar un artesà que et faci una peça a mida, o un vestit a mida, o una sabata a mida. O sigui, això per nosaltres és un luxe, no? Mm-hmm. I amb un preu raonable, no? O sigui, que crec que, i justament a Catalunya, tenim un ADN artesà. O sigui, mm-hmm. tenim una cultura artesanal brutal, no? I ojalà mai es perdi.
Sí, i tant.
Encara que és cert que potser el que patim una mica els artesans és que a vegades no en sabem publicitar o no en sabem donar a conèixer.
Bueno,
no?
Perquè estem amb la nostra feina de
estem en el nostre món.
Quan arriba el moment de màrqueting, dius, ai, espera.
Quina banda, no és el nostre món, no és això.
Per això deia que a vegades aquests silencis que se'ns produeixen crida l'atenció. Són silencis que, d'alguna manera, creen ressonància, a vegades.
Segur.
Però, si t'hi fixes, en canvi, l'artesania ara està... És el que deies tu, Joan, ara estem realment en el millor moment. I hi ha empreses que no són artesanes que aprofiten el moment aquest que està vivint l'artesania per vendre's ells com a artesans no sé, des de, no vull dir marques, però des de marques de cafè, que surten per la tele i es veus allà tallant el cafè artesanalment, no sé què,
sí,
i tal, i
dius,
o marques de, no sé, no vull dir, però, bueno,
sí,
amb
sí,
aquest
veritat,
exemple
veritat,
jo crec que ella...
Sí, està buscant, sí, és veritat.
Està buscant aquest punt artesà, no?, que són industrialitzats totalment, i potser nosaltres, els artesans, no sabem...
Per això està avui la primera pedra parlant de joieria, perquè el que volíem era que la gent...
S'agraeix molt.
Clar, conegués aquesta part artesana de la joieria, que la fa... És evident que si hi ha unes pedres i hi ha un material noble, doncs té un preu, però que la fa molt més assequible i, al final, un objecte de comunicació. Perquè la joia sempre ha comunicat, no? Ha transmès.
Sempre.
ja no només abans parlàvem dels egipcis i tota la simbologia que li devien donar, però tu també abans parlaves, Joan, de que es convertés en un talismà, quasi,
sí,
no?
Sí, 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 que es crea un vincle molt important. Es crea com un mira, això forma part de mi. Mm-hmm. O avui que vaig a aquella festa, o avui que vaig a veure tal persona, vull que vegi un element meu comunicatiu, no? Com, mm-hmm. Vull expressar-me sense haver de parlar, també, no? Amb aquesta...
Clar, perquè és una cosa que és visible, per tant, tu estàs comunicant, posant-te la joia,
sí,
o una
sí,
altra.
I es porta molt, o passa moltes vegades que diuen, aquest anell... Oi, estàs parlant, sí, ho veus? Sí. Mira, quan vaig a tal lloc em parlen molt d'aquell anell que et vaig comprar. Estava així i m'han dit, aquest anell? O aquestes arracades?
Sí. I això només s'aconsegueix amb aquesta part més personalitzada.
Exacte,
que és el que
sí.
L'artesà aporta.
Sí, 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 que no fas mai dues peces idèntiques, mai. Ah. És impossible. Artesanalment és impossible, encara que ho vulguis.
Amb això que diu el Joan, per exemple, que és un vincle, no, que tens tu amb la joia, ho veus moltes vegades que quan a algú li entren a casa i li roben una joia, per exemple, et diuen, és que no és el valor que tenia, Gemma, és que mira, m'ho va regalar el meu marit, quan, o sigui, aquest vincle emocional, no? Perquè normalment la joia té aquest component de que en un moment important de la teva vida, potser perquè té un preu o el que sigui, pues sempre té una joia, sempre recordes el moment que te la van regalar, no? O sigui, pues pel naixement d'un fill o perquè era el meu aniversari...
I si són heretades, encara més.
O era
també,
de
no?
La meva àvia... Sí, sí. Exacte. Que a vegades també els artesans el que fem és aquelles peces que potser eren de la teva àvia o de la teva mare i té un component emocional, simbòlic, molt important per tu, però potser està desfasada d'èpoques i tal, pues la customitzem, no? I l'adaptem als temps d'ara, no?
Sí,
a que la puguis portar,
sí.
Però que tingui encara aquest punt de simbolisme de la teva àvia o emocional de la...
Clar, perquè justament aquesta part de sostenibilitat que porta ara, que la gent busca i que vosaltres aporteu sense d'una manera totalment gairebé espontània, ja neix, abans en parlaves tu també, Joan, i n'estàvem parlant amb la Gemma, d'aquella creativitat que tots dos veniu de la Massana. I a la Massana va haver-hi un trencament creatiu a nivell de l'artesania en general i també
sí,
en el món
sí,
de la joieria.
Sí. Clar, la Massana, abans ho explicava, jo vaig tenir la sort, que en aquell moment no me n'adonava, aquell moment era com un conflicte, i deies, ostres, on te m'hi fotut?
Intern, un conflicte intern brutal. Sí, sí, sí.
I tenies el Ramon Puig, que ara és poder un dels de Catalunya, és el més conegut com a mínim.
És
una figura de la joieria creativa top, vull dir, molt, molt bo. I per l'altra banda teníem la part clàssica, que era
tradicional.
Que era un joier d'aquests de Barcelona, de fer l'esclava d'or de no sé quants mils de pessetes, que aquell moment, o milions de pessetes.
Milions, sí.
Que jo abans us explicava que a mi m'agradaven ja de bon principi un genés una miqueta malament.
No, ja amb el virus aquest,
amb aquest virus tan trencant, tot allò, i que jo treballava molt amb el coure pel tema dels colors, la coloració que agafa el coure,
les
cada
pàtines.
Cop que li posa sí, les pàtines, que espontàniament, tu de pell les pots provocar, però espontàniament el coure ja et dona una coloració molt bona. L'acabes de soltar i dius, aquest vermell que maco, tu. Llavors, això, com em vaig començar a donar en seguida, me'n recordo de la Massana, estar allà soltant coure, i tenia un professor d'aquests de la banda clàssica que et deia, no som lampistes aquí, eh? Aquí serem joiers, eh? Ja, però és que mira aquest coloret. Ja, no, però això, a veure, això no és ni carn ni peix. Recordo de l'expressió, això no és ni carn ni peix.
Però, en canvi, després us feien anar als contenidors.
Exacte. Llavors, estaves vivint un moment que et deien, el que vas fer l'any passat amb el Ramon Puig, allò oblida't, allò no és més per res. Ara aprendrem a ser joiers. Tu deies, bueno, a veure, que l'any passat m'ho vaig passar molt bé, jo, eh?
Clar.
A mi em passava una mica el que dius, Joan, és que jo vinc de família de joiers i jo anava al col·le, a la Massana, però també anava al taller de la família, no? Llavors,
tu els tenies a casa, aquests.
Clar, jo els tenia a casa, o sigui, la part tradicional els tenia a casa, llavors era en plan, no?, la soldadura que no es vegi, i el profe em deia, no, que es vegi un bon pagot de soldadura, saps?
Quan queda recrevada, allò és maco.
Allò és xulo. Llavors, tenies aquesta dualitat de dir, ostres, ho estic fent bé, no ho estic fent bé. A casa em diuen, però on vas amb això? I en el col·le em diuen, oh, que xulo, saps? I llavors era com...
A on te l'hem enviat aquesta nena que ens alça d'espatllar?
Ens havien dit que la Massana era la millor. I però és veritat que la Massana era un espectacle a nivell de creativitat. Recordo, ja et dic, un dels primers treballs que ens van dir, no, aneu als contenidors, a les escombraries i tal, a veure el que rebutja la societat i d'això fareu una joia, no? I jo pensava, però si jo vinc no sé, de l'or, els brillants, tot això, em dic gemes. I, en sèrio, ara tinc d'anar a buscar els contenidors, no? Era com un xoc a nivell de... Però, clar, això t'obre un món i et fa entendre, et fa reflexionar sobre el que vols transmetre, què és el que vols fer. Et fa reflexionar sobre... exactament sobre la joieria.
I estem parlant dels anys 90?
90.
Jo parlo dels 80.
80, 90,
sí, és que jo ja tinc una edat.
No, però estem parlant d'aquests anys i, en canvi, ara el tema de treballar amb materials que se'ls havia rebutjat està tornant a sortir perquè, clar, els hem de donar una vida en aquests materials també.
Està on fire.
Està top, està on fire, no? Forma part també del vostre món.
Sí.
De fet, tu treballes amb bambú.
Sí. A més... Vaig descobrir el bambú gràcies al so que tenia quan una persona l'estava tallant, i aquell so tan sòlid, perquè era solidesa el que m'ha transmetre, aquell so estava en ple moment de la Massana, de buscar materials arreu, de no us tanqueu amb la plata i l'or, aneu a buscar altres coses, i clar, sense aquell so, i aquell so em va com comunicar. I dic, espera, que em sembla que aquí hi ha alguna cosa. Vaig agafar aquell bambú, me'l vaig emportar a casa, i al cap de... 3-4 mesos, més o menys, un bon dia estava a la classe de Història de l'Art, amb el Domingo.
Amb el Domingo.
Estava en una classe insuportablement avorrida, suposo. I de cop i volta, perquè ho dic perquè no l'escoltava la classe, i de cop i volta la meva mà, que estava prenent els apunts, va començar com a dibuixar peces, com si fos un sismògraf. I aquelles peces, dic, ostres, això és que estic dibuixant, és el bambú. Això és el bambú. I llavors ens va venir la segona banda, que va ser... Això ho podré fer realment amb bambú? O sigui, és possible agafar un cable d'acer, posar-lo dintre del bambú, i això agafarà consistència? I mica en mica va ser anar veient aquella manera de construir. I van ser moments molt macos. Vull dir, encara tinc aquelles peces, encara tinc a la botiga. Aquella època.
Clar, és aquesta evolució natural, també,
sí,
del món
creatiu. I tenint en compte que és un material que es comporta molt d'una forma molt noble, que és com un material noble, se li demana que es comporti de forma noble, vull dir que tu el treballes i al cap de dos dies t'has fet malbé.
Clar,
aquí deu venir
que duri
el món de noble, no? I el vas a buscar al Montseny. Vull dir, jo no vaig a comprar bambú que ve de Colòmbia.
No.
Sí, ara estic comprant bambú de Colòmbia, però perquè estic fent peça molt gran i aquí d'aquest no en trobo. I llavors, per fer proves, estic comprant algun tros així per provar. Però el bambú que faig servir per la joieria és de... d'Arenys, d'aquí de Tiana...
Que en tenim tant.
Tenim un munt.
Tenim un munt, sí.
I tu... No, és molt interessant perquè, a part, és el que diu el Joan, que ja, també has de pensar que allò duri en el temps, no? Vull dir que
no es faci malbé.
Exacte, que no es faci malbé, no? Sí. O sigui, és una joia de... No? Has d'utilitzar uns materials... Que després, amb 7 dutxes,
sí, exacte,
aguanti,
sí,
no? Aquesta, per exemple, o quan et rentis les mans...
Puc això? Això dura molt.
Clar, veure entre l'aigua a la platja també, sí, amb la peça, no?
Em faig una pàtina i amb això em puc dutxar.
A mi em passa una mica amb el Joan. Jo vaig estudiar primer a la Massana perquè em van obrir una mica la creativitat i després em vaig passar a la Llotja amb la Ima Givert, que també és una supercreativa. I llavors jo concebeixo la joia, potser per trencar, per el tema potser de la família, per trencar aquest punt de la joia tradicional, sempre he intentat posar un element natural a la joia. Sempre per mi ha de ser molt important la natura dintre de la joia, no sé, ho concebeixo així. I llavors al principi feia coses amb fusta, or i fusta, o sigui, buscava un metall noble i una manera també noble de la natura, no? I després, clar, com he comentat abans, doncs em dic gema, vaig començar també, les gemes m'agraden molt, les pedres, i quan vaig descobrir que la natura feia unes obres d'art en pedra brutals, però en brut, o sigui, sense polir, sense facetar,
vaig dir... I anys.
I clar, el millor fa milers d'anys que la natura està creant aquella obra d'art.
Per què retocar-la i treure tot allò que
exacte,
la natura ha fet, no?
Exacte, és fantàstic. Sí. I dius... I clar, porta milers d'anys construint aquella obra d'art i a vegades no som suficient conscients, no? I dius, ostres, però si simplement l'has d'emmarcar i posar-te al cos, no? Vull dir, és...
I a més, tots dos també feu molta referència a l'entorn, la ciutat on viviu, Barcelona,
exacte,
i després al mar, al Mediterrani.
Sí, els colors del mar...
Esteu totalment inspirats amb aquesta part.
Home,
de la nostra geografia.
Tenim molta sort amb això,
Som
afortunats. Tenim les muses que ens estan cada dia, ens entren.
És que vivim en el paraís.
Sí, és veritat.
Tenim el mar, tenim la muntanya, ho tenim tot.
Sí, sí, aquest, jo... el clima, la calidesa de la gent.
Exacte. Oi?
Sí, sí, és veritat, amb això tenim...
El clima, la gastronomia, tot sí. No sé, flueix,
suposo que en
no?
aquest cas, la joieria, a més, com que una de les feines que fem, inconscientment, és que agafem aquests elements i els simplifiquem amb rem.
És una abstracció d'aquesta
sí.
natura.
Fem una expressió molt petiteta, com aquest penjoll que porta la Gemma, que és una concentració de mar, de...
Sí.
De
és bueno... que hem de dir que la Gemma avui ha vingut, enjoiada, com havia de ser. És aigua marina, oi? Aigua marina,
sí, és una aigua marina en brut. Porto una peça de plata or i amb una aigua marina en brut i un petit brillant que simbolitza pues, el mar Mediterrani, com un vaixell, un veler, i el brillant fa de lluna o de sol, no? Sí. És un petit paisatge.
Aquestes peces que està escrivint ara la Gemma, aquestes peces de bambú que també fa el Joan, només es trobareu fetes per ells. Per
exacte.
Tant, aquesta exclusivitat...
És autoria, no? És una
autoria. Sí, exacte, sí. És autoria. I que moltes vegades sembla que hagi de ser molt més car i possiblement amb una joieria, amb una peça industrial sense... la mateixa personalitat, el preu pot ser fins i tot més elevat. En canvi, una peça única, perquè realment és única, la trobaran en aquests petits tallers, que afortunadament a Barcelona n'hi ha molts.
Sí, sí, sí. Sí. Poder menys dels que n'hi haurien de ser-hi, perquè hi ha molta gent amb molta capacitat creativa, cap a la roca sigui, no s'hi poden posar, perquè tampoc és fàcil.
No, és un món molt difícil.
Sí.
I la matèria prima que utilitzem... Bueno,
és cara. És cara. No és el mateix jugar amb fang que jugar amb or.
Exacte. Sí. I les eines que necessitem, vull dir, les talleres, bueno, per... Totes les eines que necessitem ja és una bona inversió.
Sí, sí. I jo que dono classes, hi ha molta gent amb un talent que porten a dintre, amb una capacitat de... amb dues línies, amb un trosset de plata, ja comencen també a portar material de les escombraries per dir alguna cosa, te'l posa allà al costat d'una pedra. I dius, ostres, aquesta persona se n'ha de sortir. Hi ha molt talent, eh?
Precisament per això m'agradaria tancar amb la voluntat que vosaltres ens diguéssiu cap on va la joieria i què és el que necessitaria el món d'aquests artesans que sou vosaltres, d'aquests creadors, què necessitaríeu perquè realment la gent creativa pogués tirar endavant? No? Què és el que ens falta a la societat per poder donar força a aquesta creativitat que tenim aquí a Barcelona i a Catalunya en general i que a vegades no és tan fàcil tirar endavant? No?
Jo el que els dic, sobretot, això els dic a la gent, que jo tinc, suposo que tu també, gent de pràctiques que et venen de Massana, de Llotja, hi ha molta gent de pràctiques que venen d'acabar aquelles 25 hores que han de fer de pràctiques i això, que a pobra gent els costa moltes vegades trobar un taller on t'ha de fer les pràctiques. I el que els dic, i és això que dèiem fa una estoneta, de que la joieria està en aquest moment tan dolç a nivell artístic, a nivell creatiu, els dic, aprofiteu ara... sigueu valents, jo el que els demano que sigueu valentes, perquè la majoria són noies, sigueu valentes i aprofiteu aquest talent perquè ara el públic comença a ser-hi. Que jo em vaig trobar que vaig estar 25 anys que no m'hi vaig poder dedicar, perquè la joieria que jo feia quan vaig sortir de la Massana l'any 85 era molt marciana per l'època, o sigui, em deien... Bueno, ja és que ni em deien, em miraven i deien, vale, sí, aquest pobre... Aquest pobre, si es pensa que fa joieria, és un il·lus, no? Però, en canvi, ara mateix és un escenari molt diferent. Ara sí, mateix sí. La gent està... O sigui, hi ha gent...
Molt més perceptiva, sí, eh? I probablement la pandèmia també ens ha ajudat. No sé si ho perdrem, perquè al final tot el que ens ha ensenyat la pandèmia després desapareix, però segurament ens ha fet valorar aquesta proximitat d'algú que et pot donar aquest valor afegit.
Sí, jo és el que anava a dir. Jo crec que el que... una de les coses que podem transmetre és aposteu per la joieria artesana, no? Perquè així aquests artesans que tenen molt a dir, pues els mantindrem vius, no?
Sí,
perquè
sí,
si no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No, no...
I crearem escola, perquè és
exacte.
Un... Tota aquesta llum que irradia Barcelona també fa que vingui gent de molts llocs a buscar aquest tipus de...
I que en comptes d'omplir-nos de franquícies per tota la ciutat, doncs exacte. Que donem visibilitat a tot aquell potencial creatiu que siguin els nostres aparadors, no?
Sí, sí.
Sí, de fet, ja vivim en una ciutat que és molt creativa, no? Vull dir, tenim obres d'autors per tota la ciutat, no? D'arquitectes que dius ja, no sé, ja respirem, no?
Sí,
tenim un ADN.
Sí, sí,
sí, de fet, tots dos sou membres d'associacions, l'Associació de Comerciants del Born, el Joan Rovira, també tu, Gemma, representes a Artesania de Catalunya, també estàs al Col·legi de Joiers de Catalunya, perquè n'és la presidenta de la secció d'artesans. Per tant, hi ha un col·lectiu molt important que està empenyent aquí amb força i amb ganes de fer coses, no? Per
sí,
hem de defensar.
Sí. I un col·lectiu, a més, que estem germanats ara mateix.
Sí, i tant,
també és
i tant.
Que...
Estem molt units sí, fem pinya. O sigui, bueno, la unió fa la força, no?
Segur, sí. Segur que sí. Si els voleu seguir a tots dos, doncs simplement posant el seu nom, Gemma López, a Instagram estem parlant, Gemma López Joies i Joan Rovira Joies, que ha coincidit que tots dos era ficant joies.
Sí, teníem un nom en comú i no sabíem. Sí.
Joies. Doncs els seguirem i veurem la creativitat i que realment és entrar en un món de la joia molt diferent al que clàssicament estàvem acostumats, afortunadament, i fora d'aquest circuit industrial que moltes vegades empobreix en comptes d'enriquir. Sí, moltíssimes gràcies a tots dos i, com dèiem, us seguirem per xarxes i vindrem al vostre taller, un al carrer Comtal i l'altre al carrer Cotoners.
Molt bé.
Gràcies.
Moltíssimes
gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Gràcies.